euros en els propers anys. Voldria preguntar sobre aquesta qüestió, si realment abans del mes de setembre aquest decret...
Estem sentint en directe la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu del Govern de Salvador Illa, amb la portaveu del govern, Sílvia Panic, en directe.
El compromís que tenia amb el decret òmnibus per tal de tenir totes les infraestructures vinculades al cicle de l'aigua dimensionades i, per tant, amb garanties, no?, de fer front a possibles episodis futurs de sequera. Jo també voldria dir que és cert que les pluges últimes, no?, han alleugerit les reserves, però aquest govern i aquesta consellera, creguin, més ben conscient que aquesta és una situació que continua sent molt preocupant i que, per tant, no perdrem ni un dia, ni un minut, ni un segon per tenir a punt aquest decret i per tenir a punt el desenvolupament d'aquestes infraestructures que tant havíem reclamat, no?, i que en aquests moments el govern està en disposició, com dic, d'elaborar aquest decret. En qualsevol cas, sobre el detall del decret, també em permetran i els demano, no?, que quan aquest sigui objecte d'aprovació del Consell Executiu en puguem donar compte del detall, però estem treballant amb aquesta qüestió. I sobre el tema del finançament, no, vostè em deia que la nomenclatura era important. A mi el que em sembla important és millorar el finançament a Catalunya. Crec que l'acord que tenim amb Esquerra Republicana és clar, és el que seguirem al peu de la lletra i, per tant, és el que anirem veient com es va desenvolupant els propers dies, setmanes. És una qüestió complexa i, per tant, com els deia, suposo que ningú imaginava o esperava, no?, que en aquestes 24 hores resoldríem una qüestió tan complexa, però el nostre compromís és amb l'acord que s'ha pres i li reitero, no crec que sigui una qüestió de nomenclatura i de paraules, sinó de la millora del finançament de Catalunya per un costat i per l'altre de l'acord que vam arribar amb Esquerra Republicana.
Però si senten còmodes amb aquesta denominació concert econòmic?
Ens sentim còmodes en la millora del finançament per Catalunya i amb aquesta quota de solidaritat.
Tornada de Marcos Lamelas, del Confidencial.
Sí, dues preguntes, sisplau. Li volia preguntar, aquest pla de barris... malgrat que no ha volgut dir els fons amb els que es quedarà dotat, la seva participació pressupostària depèn de que hi hagin nous pressupostos o no depèn de que hi hagin nous pressupostos. I no sé, tenint en compte que és vostè la consellera de la responsable d'aquest pla, no sé si podria donar-nos una xifra aproximada o una forquilla aproximada de quins calés estem parlant per tota Catalunya, per poder aterrar això una mica. Després, sobre el tema dels Mossos, sento molt insistir, vostè diu que no ha de fer cap valoració, però tota Catalunya ha vist una roda de premsa de més de dues hores on a l'anterior conseller d'Interior i la cúpula policial ha parlat d'una situació, diguem-ne, en fi, molt greu, on molts Mossos, segons el comissari en cap, que no mereixen vestir l'uniforme, treballen com una policia paral·lela, amb interessos paral·lels, i jo crec que com a mínim aquest govern sí que hauria de fer una diagnosi de lo que pensa que està passant als Mossos d'Esquadra. Evidentment, sí, li donen suport als Mossos d'Esquadra, només faltaria, però potser, ho sento molt, hem de demanar alguna cosa més després de la roda de premsa que vam viure la passada setmana. Gràcies.
Respecte al pla de barris, crec que ho deia en una anterior pregunta, però en qualsevol cas sí que hi ha uns recursos previs, com li dic, vinculats a la retirada del fibrociment i també algunes qüestions vinculades als fons europeus, però en aquests moments no li puc determinar una xifra concreta. El que sí que li puc determinar és el compromís total i absolut del govern de Catalunya en desenvolupar aquests plans de barris. El comissionat és un primer pas i que, per tant, en les properes setmanes i mesos anirem informant degudament dels recursos, dels calendaris i de com anirem executant aquests plans de barris en els propers 4 anys. Per tant, lamento decepcionar-lo, però no puc donar-li en aquests moments una xifra, entre altres coses, perquè, com li dic, hi ha recursos que ja hi són, però n'hi ha d'altres que hauran d'arribar via nous pressupostos i, per tant, no li puc determinar. La segona qüestió. Jo li deia no que no poguéssim fer valoracions des del govern, sinó que el que no podíem fer era valoracions sobre una qüestió que estava judicialitzada. i no ho podem fer. El govern no té a bé doncs, fer aquesta valoració sobre un aspecte que està judicialitzat, i per tant m'hauré de reiterar, ho lamento, amb que no farem valoracions sobre qüestions que estan judicialitzades. I vostè em feia esment a declaracions del conseller Elena, no? I per tant són valoracions que va fer el conseller Elena en el seu moment, i com els hi dic, respecte a les diferents qüestions que em plantegen sobre els Mossos d'Esquadra, doncs la consellera Parlon, quan sigui el moment, informarà dels possibles canvis, informarà de diferents qüestions que puguin anar doncs esdevenint les properes setmanes, però lamento haver-me de reiterar amb el fet de que aquest govern no és la seva funció i no farà valoracions sobre qüestions que estiguin judicialitzades. I sí, ens reiterem en aquest suport en el cos de Mossos d'Esquadra, perquè entenem i estem convençuts que el grandíssim gruix de cos policial, de policia catalana i de la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya tenen un compromís ferm amb les seves institucions, i el seu comportament i servei públic és exemplar. Per això doncs, pensàvem que valia la pena reiterar-nos doncs, en aquest reconeixement.
El gruix, però no la totalitat.
El gruix. I si hi ha algun comportament que no entra en aquesta defensa que faig, hi ha vies doncs per depurar, però com li dic, com que això està en via judicial, doncs no és objecte d'aquest govern fer valoracions sobre aquestes qüestions que estan judicialitzades.
Pregunta Àlex Tort, de La Vanguardia.
Bon dia, consellera. El president, durant la campanya electoral, va prometre que el senyor Trapero seria el nou director general dels Mossos. Voldria que em confirmés aquest nom.
Aquí els hauré de tornar a demanar unes hores els canvis que pugui haver. És cert que hi va haver l'anunci del senyor Trapero, i aquest és un compromís del president Illa, però els canvis que pugui haver-hi, no només en la figura del senyor Trapero, sinó els canvis que pugui haver-hi en la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra, seran anunciats i explicats per part de la consellera Parlon els propers dies.
És el torn d'Àngels Pinyol, del País.
Aquí. Bon dia, volia un aclariment, si us plau. Quan li han preguntat un company sobre el tema dels pressupostos, podria saber si hi ha alguna possibilitat de que el govern recuperi els pressupostos que no van prosperar amb l'anterior mandat, que vostès van pactar amb Esquerra, que seran els pressupostos del 2024
sí, 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 sí.
I no els del 2025.
Sí.
Gràcies.
Sí, em reitero amb el que he dit. En aquests moments no estem en posició de determinar aquesta qüestió que vostè em demana, i per tant l'encàrrec que s'ha fet a la consellera Romero és que en el proper Consell Executiu, a finals de mes, doncs a finals d'agost, es pugui elaborar i donar a conèixer un informe on es faci una valoració de calendaris i de possibilitats, com vostè deia, de recuperar o no el pressupost que estava pactat, per una qüestió de calendaris i de temps.
Anem ara a portaveu a les preguntes que necessiten resposta en castellà. Comença Andrea López, de 4 i Telecinco.
Hola, Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Em reitero, en aquest cas, per tenir resposta en castellà.
Hem sentit en directe la roda de premsa de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, posterior al primer Consell Executiu del govern de Salvador Illa, on ha destacat dos acords principals. D'una banda, que s'ha fixat el traspàs de Rodalies com una de les línies estratègiques del nou govern, i que es manté Pere Macias com a comissionat per aquest traspàs de Rodalies. I l'altre acord destacat és emprendre i impulsar de nou la llei de barris. L'ha definit com una de les grans eines transformadores del país, i ha explicat que Carles Martí estarà al capdavant de la comissió encarregada d'impulsar aquest àmbit. I a banda d'aquests dos acords importants, també ha fet a la portaveu del govern dos anuncis. El primer, que demà el president Salvador Illa farà una visita, acompanyat de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al complex Egara, a Sabadell, que és la seu dels Mossos d'Esquadra, per mostrar el suport del govern al cos de Mossos. I el segon anunci és que Illa citarà en les properes 24 hores tots els consellers per encomanar el pla de treball estratègic de cadascuna de les conselleries. Al setembre hi haurà una trobada de govern al monestir de Poblet per posar a punt tots aquests plans de treball.
Catalunya Informació.
I, de fet, un altre dels temes que han sortit en aquesta roda de premsa posterior al primer Consell Executiu és aquesta informació que ens arriba des de Madrid. El Ministeri de l'Interior va oferir el suport de la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola als Mossos d'Esquadra en l'operatiu per detenir Carles Puigdemont, però la policia catalana ho va desestimar. Així consta a l'informe que el Ministeri de l'Interior ha enviat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que va reclamar els detalls del dispositiu policial. Madrid, Paula Brujats.
El Ministeri de l'Interior admet que no va detectar Carles Puigdemont a cap frontera, ni a la carretera, ni als aeroports, ni als ports, però es defensen, diuen al jutge, que no hi van poder fer més perquè no podien fer controls individualitzats perquè dins la Unió Europea hi ha llibertat de circulació. El Ministeri de l'Interior ha respost al jutge Llarena que eren els Mossos els que controlaven el dispositiu a Barcelona per detenir Puigdemont i afegeixen que en cap moment se'ls va demanar ajuda, tot i que la van oferir. Per tant, el govern espanyol que descarrega sobre la policia catalana tota la responsabilitat de la fugida de Puigdemont, sí que apunten que un cop va desaparèixer dijous passat van activar controls extraordinaris a aeroports i ports i en carreteres secundàries de frontera, no les autopistes que controlaven els Mossos d'Esquadra. El jutge del Suprem va reclamar tant al Ministeri de l'Interior com als Mossos d'Esquadra que li detallessin l'operatiu que havien muntat per detenir Puigdemont, demanava noms i cognoms dels agents que van donar les ordres per investigar si van cometre algun delicte.
Una i 12 minuts, 1.400 colons jueus han entrat a l'esplanada de les mesquites a Jerusalem, el tercer lloc més sagrat per l'islam. Alguns dels colons han fet onejar banderes d'Israel i han resat tot i tenir-ho prohibit. Segons l'statu quo vigent des del 1967, quan Israel va ocupar la part est de Jerusalem, on hi ha aquesta esplanada, el recinte està reservat únicament al culte dels musulmans. Els colons han entrat a l'esplanada de les mesquites, escortats per la policia i de manera organitzada, en grups de 100. Mentrestant, Hamas diu que un dels seus membres ha matat un hostatge israelià i que dues dones, també hostatges, han resultat ferides en un altre incident. El grup armat palestí diu que investigarà els fets i l'exèrcit hebreu ha abatut un palestí que havia estat alliberat en un intercanvi de presos. Enviats especials a Palestina, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
L'autor de la mort i les ferides a les dues dones que estan greus era el membre de Hamas encarregat de custodiar aquests hostatges, segons ha anunciat l'Organització Islamista Palestina. Diu Hamas que ha obert una investigació sobre els fets. El succés es produeix justament quan estan a punt de reprendre's les converses per a un alto el foc i l'alliberament d'hostatges. A la taula de negociació estarà Israel, però no Hamas, que ha demanat als mediadors que forcin el govern de Netanyahu a aplicar el pla Biden, que preveu una treva immediata de 6 mesos i la sortida dels militars israelians de les principals ciutats de Gaza, tot amb l'amenaça d'un possible atac de l'Iran i els seus aliats a Israel, que ha fet que els Estats Units reforcen la seguretat del país des del mar amb un submarí i un portaavions.
Ucraïna manté la pressió sobre les regions russes de Kursk i Belgorod una setmana després de llançar la incursió més important dins de territori enemic des de la invasió. Les forces de terra intenten trencar les línies defensives amb l'objectiu d'ocupar més espai a Rússia. Ara ocupen uns 1.000 quilòmetres quadrats, una superfície semblant a la de la comarca del Bages. N'informa el cap militar ucraïnès en videoconferència amb les màximes autoritats.
Continuem amb les operacions ofensives a la regió de Kursk, que en aquests moments tenim sota control uns 1.000 quilòmetres quadrats del territori de la Federació Russa.
Moscou reconeix l'ocupació ucraïnesa, però la redueix a menys de la meitat i manté les evacuacions de civils de les zones atacades. Segons fonts oficials, ja han evacuat més de 120.000 persones de la regió de Kursk i unes 60.000 més estan en procés. De la regió de Belgorod n'han marxat unes 11.000. Segons la intel·ligència russa, citada per l'agència estatal RIA, el president Zelensky ha agafat un camí de bojos que amenaça d'escalar la guerra més enllà d'Ucraïna. I el Parlament de Veneçuela, controlat pel chavisme, reprèn avui les sessions per aprovar un paquet legislatiu que lligui de mans l'oposició. Els antichavistes continuen reivindicant la victòria a les eleccions presidencials del 28 de juliol, que Nicolás Maduro es va atribuir per un tercer mandat. L'Assemblea té a l'ordre del dia la regulació de xarxes socials i una llei per castigar el feixisme, que és com el chavisme designa les forces opositores. També hi ha un projecte de llei sobre les ONGs que les obliga a declarar les fonts de finançament i preveu multes de fins a 10.000 euros. L'Agència de l'ONU pels Drets Humans denuncia avui el clima de por que es viuria a Veneçuela amb un alt nombre de detencions arbitràries i un ús desproporcionat de la força. Els diputats veneçolans han suspès les vacances, coincidint que l'oposició ha convocat una manifestació per dissabte que ve. La reelecció de Maduro va derivar en una onada de protestes que van causar una vintena de morts, prop de 200 ferits i milers de detinguts. Un quart de dues del migdia, obrim l'àrea de servei i sapiguem l'estat de les carreteres amb Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia, Anna. Bé, doncs ara a aquesta hora no tenim constància d'accidents que afectin la circulació amb retencions. N'hi ha una, això sí, a l'autovia 2 que es manté amb un carril tallat a Jorba, direcció cap a Barcelona, però que no afecta el trànsit. Sí que hi ha aturades a diferents punts. Per exemple, us en trobareu a aquesta hora a la Nacional 260 i Nacional 152 fins a arribar a Puigcerdà a banda i banda. Nacional 2 també a la Jonquera encara amb retencions més intermitents. C63, cua, per bé que s'ha reduït a Lloret de Mar, direcció cap al sud. Autovia 7 encara, quilòmetre i mig a Tarragona, direcció cap a Barcelona. Això és per obres. Passa el mateix a la C17 a Canovella, sentit sud, o a la C13 a Sort, també conseqüència de les obres que s'hi fan, s'aturen en tots dos sentits de la marxa. Intensitat fa que hi hagi una carretera costanera, la C31 de Vilanova a Cubelles amb cua, la GI614 a Cadaqués cap a la platja encara amb una retenció prou llarga, o la GI682 a Blanes. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la de dalt, la Vallcarca, sentit Besòs per les obres, i a la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, aturada sentit Llobregat. Què passa al transport públic? Doncs encara trens fora d'horari a les línies de Rodalies, R2 Sud i Nord i trens regionals del Corredor Sud, i és conseqüència de dues incidències diferents resoltes fa estona. Ho deixem aquí, més informació, just a l'informatiu.
Sapiguem també el temps amb Néstor Gómez.
Tarda inestable la que esperem avui a Catalunya. Les precipitacions aniran a més a tot el Pirineu, també a Ponent, a l'interior i a les Terres de l'Ebre, localment intenses, acompanyades de tempesta i també de calamarsa o pedra. A banda de les precipitacions, important descens de les temperatures respecte a fa 24 hores. Cap als vols del migdia, Tremp marcava 22 graus i ahir, a la mateixa hora, 32 graus. Unes temperatures que amb prou feines avui arribaran als 35 graus a les zones més càlides del país, que correspondrà cap a l'àrea de Ponent. A la façana costanera i prelitoral, l'ambient continuarà assolellat, però amb xafogó intensa i amb unes màximes que rondaran la xifra dels 30-32 graus. De cara a demà, continua i augmenta la inestabilitat. Parlarem de ruixats localment intensos a la Catalunya central, prelitoral, litoral, entre el delta de l'Ebre i també la selva. Atenció a aquestes precipitacions de demà al matí i també a la tarda, perquè, com deien, també seran intenses i acompanyades de pedra o calamarsa. Lògicament entrarà la tramuntana i també demà tindrem una davallada important de les temperatures que ens allunyarà i molt de les calorades tan intenses dels darrers dies.
Pendents de la desigualtat socioeconòmica entre centres educatius...
Tot això, els tractaments contra el càncer tenen més...
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència.
Al llarg del dia d'avui s'han disparat...
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Gairebé la 1:20 del migdia, les accions de Grifols perden un 5% a la borsa espanyola. Els títols de la farmacèutica cauen després de l'anunci d'un bufet d'advocats de Los Angeles, als Estats Units, que han començat una demanda col·lectiva d'accionistes de la companyia. Plantegen una investigació per saber si Grifols va enganyar o va amagar informació als inversors, com afirmava l'informe que va emetre el fons d'inversió Gotham Cities Research a principis d'any i que va suposar un daltabaix per l'empresa. A més, hi ha informacions periodístiques que qüestionen la bona marxa de l'OPA conjunta de la família Grífols i el fons Brookfield per comprar el 100% de la companyia i excloure-la de la borsa. Segons diuen, hi ha divergències sobre la compatibilitat de Grífols. La inflació baixa fins al 2,9% al juliol a Catalunya, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 7 dècimes menys que les dades que es van registrar al juny i al maig, en què l'increment de preus respecte d'un any enrere se situava en el 3,6%. Han contribuït a aquesta frenada de la inflació productes i serveis com l'electricitat o els aliments, entre d'altres. El preu de la llum, tot i que s'ha encarit aquest estiu, se situa per sota del que costava el juliol de l'any passat. Els aliments també han moderat la seva escalada de preus. La inflació de l'alimentació s'ha situat el juliol a Catalunya en el 3,1%, 7 dècimes per sota de la taxa anual registrada al juny. L'oli d'oliva és el producte en què més es nota aquesta frenada amb la rebaixa de l'IVA a zero. Tot i això, continua sent un 38% més car que un any enrere.
Catalunya Informació.
L'accés a l'edifici Godó, situat a la confluència de la plaça Francesc Macià i l'avinguda Diagonal de Barcelona, continua tancat a causa de l'incendi que s'hi ha declarat aquesta matinada. De fet, es preveu que no s'hi pugui accedir durant gairebé tot el dia. Encara no se saben les causes del foc, però fonts policials apunten que no sembla provocat. Cristian Roldán.
A hores d'ara, l'única activitat que hi ha a l'interior de la Torre Barcelona és l'entrada i sortida de bombers, que estan ventilant la zona i investigant les possibles causes del foc. Al perímetre de l'edifici, això sí, s'hi han aplegat molts curiosos durant tot el matí, que feien les seves hipòtesis sobre l'origen de l'incendi mentre feien fotografies de les restes de la façana que hi ha encara sobre la vorera de l'avinguda Diagonal. El foc s'ha originat pels vols de les 4 de la matinada en un despatx d'advocats de la planta 20 i ha afectat les dues plantes superiors a causa del fum. En aquell moment, a l'edifici només hi havia dues persones, el responsable de seguretat i un treballador de RAC1, en Xavi Sala, que ha explicat a Catalunya Informació com ha estat l'evacuació.
Just després ja han arribat els bombers, hem pujat fins a la 15 i a partir d'aquell moment ells ja han començat a pujar per l'escala fins a dalt i ja s'han trobat l'incendi. A partir d'allà ha començat a caure vidres, ferros, plàstics.
Tot i que l'afectació material és ben visible des de l'exterior, no hi ha hagut cap ferit. Segons ha detallat el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, l'estructura de l'edifici ha facilitat la feina dels bombers.
És un edifici molt estanc, també, per tant, també molt segur des del punt de vista tècnic, però el que s'ha provocat és una gran fumera, el que ha obligat a l'evacuació. Els bombers seguiran treballant. En principi, la previsió és que això pugui afectar durant tot el dia d'avui.
En l'extinció del foc hi han participat 17 dotacions de bombers i també s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana i dels Serveis d'Emergències. L'incendi ha provocat restriccions del trànsit durant bona part del matí i ha afectat els mitjans de comunicació del grup Godó, com ara RAC1 i La Vanguardia.
Investigadors japonesos han descrit una nova espècie de mamífer extingit que era semblant a una morsa i que va viure a l'Atlàntic Nord durant el Pleistocè, fa entre 2 milions d'anys i 10.000 anys. Els fòssils d'aquest nou mamífer els van descobrir a Norwich, al Regne Unit, i a Anvers, a Bèlgica, i en un primer moment es va pensar que pertanyien a una espècie coneguda. Una anàlisi posterior va demostrar que l'animal tenia unes característiques úniques que el distingeixen com una espècie desconeguda fins ara. Entre aquests trets que el caracteritzen hi ha diferències importants amb altres espècies pel que fa a les dents, que demostrarien que estava ben adaptada a l'alimentació amb succió, com el seu parent modern, la morsa. El descobriment és important per millorar l'actual coneixement sobre els canvis ambientals que han fet possible la supervivència dels mamífers marins. I els arqueòlegs han trobat el jaciment d'Empúries a l'Alt Empordà, una antiga gerra de fa 2.500 anys amb escenes dibuixades d'un gimnàs grec. Correspon a l'època de la fundació de la ciutat, al costat del port. Girona, Fèlix Martín.
És una gerra petita de ceràmica de coll estret i tot fa pensar que formava part d'una ofrena de quan es va construir una de les primeres cases d'Empúries, entre el segle VI i V abans de Crist. Un costum ancestral, que també van seguir els romans i que encara continua avui, segons l'arqueòleg del jaciment, Pere Castanyer.
aquí a l'excavació de la ciutat grega ja hem dit que no és rar, però de tant en tant anem trobant també alguna ofrena fundacional, i evidentment a l'actualitat moltes vegades, i ho veiem a les notícies, quan es posa la primera pedra de la construcció d'un gran edifici, doncs fem un forat al terra i posem un diari, alguna moneda doncs vigent, que són, no són altra cosa que el que varen fer aquests grecs doncs fa més de 2.500 anys abans, aquí, quan varen fundar la ciutat grega d'Empúries.
A la gerra hi ha dibuixat un espai d'entrenament dels joves com els que hi havia a l'antiga Grècia, amb la silueta negra d'un corredor atlètic i dues persones que se'l miren. Normalment, en aquests flascons hi posaven olis perfumats. Ara ho analitzaran.
El primer que farem serà buidar-la de la terra i de l'interior per intentar veure si les traces que conserva aquesta terra poden revelar si a l'interior de l'objecte hi havia alguna cosa dipositada com ofrena. Paral·lelament també rascarem una mica les parets, perquè si ha contingut oli o algun altre líquid, normalment aquests, els greixos, etc., que tenen aquests olis, queden impregnats a les parets i podem identificar exacte de què contenia.
La gerra l'han trobat en la base del mur d'una antiga casa de la Neàpolis, la ciutat que va néixer al costat del primer port d'Empúries. Ha estat en el marc dels cursos que cada any hi fan estudiants d'arqueologia, d'aquí i estrangers. També aquest estiu hi han trobat monedes de l'època, un braçalet, i entre d'altres el que podrien haver estat uns antics forns per treballar el ferro i que encara contenien cendra.
4 minuts i seran 2:15.
Els esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Sergi Roberto s'ha acomiadat del Barça. Ho ha fet el fins ara capità del primer equip. Ho ha fet en un acte a l'Auditori 1899, un acte que ha seguit el nostre enviat especial, el Roger Busà.
Bon dia. Ha estat un acte curt però emotiu, sense preguntes dels mitjans de comunicació, i en el qual Sergi Roberto s'ha emocionat a l'hora d'agrair a tothom qui ha format part d'aquests gairebé 20 anys al Barça.
A l'afició m'hagués agradat acomiadar-me de vosaltres al camp, però que sapigueu que estaré eternament agraït per tot el vostre suport i per la vostra exigència que m'ha fet ser el jugador que sóc a dia d'avui. Us portaré sempre al cor. Als meus companys, us desitjo tot el millor. Teniu un futur brillant per davant. I des d'avui, aquí teniu un seguidor més que us estarà animant a cada partit i celebrant cada victòria i cada títol com un culer més.
El jugador de Reus l'ha acompanyat la resta de la plantilla, també excompanys seus de vestidor, com Xavi Hernández, Carles Puyol i Gerard Piqué, i també el president Joan Laporta, que l'ha felicitat per la seva trajectòria i ha agraït el fet que sempre ha ajudat els joves de l'equip.
Gràcies, Roger. Al Barcelona, tot plegat després d'haver perdut el trofeu Joan Gamper en el dia d'ahir. En l'estrena de Hansi Flick, a Montjuïc, l'equip blaugrana va perdre per 0-3 contra el Mònaco. Un Gamper que, com és tradició, va servir de presentació de la nova plantilla, amb Marc-André Ter Stegen com a nou primer capità, substituint a Sergi Roberto, i amb els dos nous fitxatges, Pau Víctor i Dani Olmo. El de Terrassa, per cert, caldrà esperar per veure'l debutar. Ahir no va jugar i veurem si pot fer-ho a la Lliga, ja que de moment no hi està inscrit. I, per cert, un altre punt del futbol a casa nostra, perquè a aquesta hora, a Girona, s'està fent l'acte de presentació d'Oriol Romeu, un acte que ha començat aproximadament a la 1 del migdia al migcampista d'Ulldecona, que torna a l'equip, al club que va, amb el qual va fer una gran temporada ara ja fa 2 anys.
L'actualitat esportiva a fons.
En l'àmbit poliesportiu s'ha acabat la primera de les dues etapes al Tour de França femení sense catalanes. Ahir va començar la ronda francesa amb la primera líder sent la neerlandesa Charlotte Kühl. La mateixa neerlandesa s'ha emportat la segona etapa d'aquest Tour, ampliant l'avantatge a la classificació fins als 14 segons. Aquesta etapa ara s'ha acabat i ara les ciclistes tindran un descans, i quan passin 10 minuts de les 3 de la tarda començaran a sortir una per una a la contrarrellotge de 6 quilòmetres pels carrers de Rotterdam. D'altra banda, també en àmbit poliesportiu, els jocs s'han acabat, per tant està en marxa la 34a Olimpíada que ens ha de dur als Jocs de Los Angeles 2028. La bandera olímpica ha arribat aquesta matinada a la ciutat californiana dels Estats Units sense la presència de Thomas Bach, que acaba el seu mandat al 2025. En handbol, el Barça ha començat avui la pretemporada amb 7 jugadors del primer equip. Són Héctor Ariño, Tim Enguessan, Tiagus Petrus, Luis Frade, Domen Makuch, Juan Palomino i Antonio Bazán. De les expectatives que té aquest Barça de cara a la propera temporada n'ha parlat el tècnic Carlos Ortega.
Cada temporada es más complicada, ¿no? Este año quizás más complicada porque muchos jugadores van a venir prácticamente sin descanso. La temporada pasada ya fue muy larga. El grupo de Champions este año todavía, si cabe, es más duro que otras temporadas. pero bueno, muy ilusionado. Al Barça siempre se le exige estar ahí en la lucha por llegar a la Final Four y tratar de ganar los títulos domésticos, y ese va a ser el objetivo, ¿no?
I aquesta matinada en tennis hem tingut bones notícies catalanes, amb títol per Marcel Granollers. El català, juntament amb Horacio Ceballos, ha guanyat el torneig de Montreal en imposar-se per 2-7 a la parella de l'estatunidenc Ram i el britànic Salisbury.
Són 2:15, repassem les notícies més destacades fins ara. La primera visita de Salvador Illa com a president de la Generalitat serà demà al complex dels Mossos d'Esquadra a Sabadell per escenificar el suport del nou govern. Ho ha dit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, sense detallar quan es concretaran els canvis a la cúpula del cos policial. Paneque ha fixat com a prioritats del govern el traspàs de Rodalies i l'impuls de la llei de barris. El Ministeri de l'Interior va oferir el suport de la Guàrdia Civil i la policia espanyola als Mossos d'Esquadra en l'operatiu per detenir Carles Puigdemont, però la policia catalana ho va desestimar. Així consta l'informe que el Ministeri de l'Interior ha entregat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. I en aquesta segona part de l'informatiu us explicarem també que l'incendi que amenaça des de fa 2 dies la capital grega, Atenes, ha causat un mort, ha obligat a evacuar unes 50.000 persones i ha cremat unes 10.000 hectàrees. Diversos països de la Unió Europea hi estan enviant ajuda. Sentirem l'alerta de l'ONU d'una escalada de crims de guerra i contra la humanitat a Birmània. I de la cultura, dues coses. La primera, Netflix farà una nova sèrie d'animació sobre els caçafantasmes 40 anys després de la pel·lícula. I la segona, Hellboy, el dimoni icona del còmic independent nord-americà, compleix 30 anys i Norma Editorial publica un nou volum de les seves aventures.
Catalunya Informació.
I en esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Sergi Roberto s'ha acomiadat del Barça.
En un acte amb familiars, el president Laporta, excompanys i amics, entre els quals hi eren Puyol, Piqué o Xavi, i també els 25 títols que ha aconseguit, el futbolista de Reus ha dit adéu al Barça. Entre llàgrimes, Sergi Roberto només ha tingut paraules d'agraïment cap a tots els estaments del club.
I el temps tarda de ruixats i tempestes localment intenses i amb possibilitat de pedra al Pirineu i a l'oest del país. L'aixafogó persistirà a la costa, mentre que a Ponent i al Pirineu hi haurà temperatures més baixes. Passen 2 minuts de 2:15. La primera visita de Salvador Illa com a president de la Generalitat serà al complex dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, amb la intenció de traslladar-los al seu suport. Ho fa després que el cos passi per moments complicats per l'operatiu policial de dijous passat amb el retorn de Puigdemont. Aquest matí el govern ha fet la seva primera reunió i atenció als mitjans. Ho ha seguit des del Palau de la Generalitat la Núria Oriol. Núria, bon dia.
La nova portaveu del govern, Sílvia Paneque, que s'ha estrenat avui en el càrrec, ha anunciat que demà el president Illa visitarà el cos dels Mossos d'Esquadra al complex central de Sabadell per donar el seu suport amb la seva feina. Una visita que arriba en un moment delicat pel cos, ja que s'ha posat en qüestió el dispositiu policial fet per detenir Carles Puigdemont.
La voluntat i el que es persegueix amb aquesta visita és mostrar per part del president i de la consellera el seu ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra, a la Policia de Catalunya, i també conèixer, com no pot ser d'altra manera, de primera mà les inquietuds i els neguits, doncs, que necessitats que es puguin traslladar.
La portaveu també ha anunciat les dues primeres mesures que ha tirat endavant el govern: aprovar la creació de la figura del comissionat de barris per millorar la qualitat de vida de pobles i ciutats, i sobretot a les zones més vulnerables. Ostentarà el càrrec l'exregidor Carles Martí, que avui l'executiu ja l'ha nomenat per desenvolupar aquesta tasca, que es converteix en una de les prioritats pel nou executiu. El govern també ha ratificat a Pere Macias, ja nomenat pel govern sortint d'Aragonès, al capdavant del comissionat pel traspàs de Rodalies.
Ara ho sentíem a la roda de premsa, s'ha parlat d'aquesta informació que ens arriba des de Madrid. El Ministeri de l'Interior va oferir el suport de la Guàrdia Civil i la policia espanyola als Mossos d'Esquadra en l'operatiu per detenir Carles Puigdemont, però la policia catalana ho va desestimar. Així consta a l'informe que el Ministeri de l'Interior ha enviat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que va reclamar els detalls del dispositiu policial. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
El Ministeri de l'Interior admet que no va detectar Carles Puigdemont a cap frontera, ni a la carretera, ni als aeroports, ni als ports, però es defensen, diuen el jutge, que no hi van poder fer més perquè no podien fer controls individualitzats perquè dins la Unió Europea hi ha llibertat de circulació. El Ministeri de l'Interior ha respost al jutge Llarena que eren els Mossos els que controlaven el dispositiu a Barcelona per detenir Puigdemont i afegeixen que en cap moment se'ls va demanar ajuda, tot i que la van oferir. Per tant, el govern espanyol que descarrega sobre la policia catalana tota la responsabilitat de la fugida de Puigdemont, sí que apunten que un cop va desaparèixer dijous passat van activar controls extraordinaris a aeroports i ports i en carreteres secundàries de frontera, no les autopistes que controlaven els Mossos d'Esquadra. El jutge del Suprem va reclamar tant al Ministeri de l'Interior com als Mossos d'Esquadra que li detallessin l'operatiu que havien muntat per detenir Puigdemont, demanava noms i cognoms dels agents que van donar les ordres per investigar si van cometre algun delicte.
Junts per Catalunya demana al govern de Pedro Sánchez que no es quedi de braços plegats davant la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia a alguns dirigents independentistes com Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat alguns jutges de prevaricar i ha reclamat que davant d'això la Fiscalia General de l'Estat hauria de denunciar.
Políticament també ho batallarem. També li volem fer entendre al PSOE que el que no pot ser és que miri cap a un altre cantó quan hi ha uns jutges que se n'enriuen del Congrés dels Diputats, quan decideixen que no apliquen aquesta llei, perquè es beneficia a una sèrie de líders independentistes. S'ha d'actuar. Nosaltres ho vam dir. No n'hi ha prou a criticar. S'ha d'actuar.
El govern espanyol s'ha defensat de les crítiques de Junts. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha assegurat que estan fent tot el que està a les seves mans perquè s'apliqui la llei, però ha evitat criticar obertament els jutges. El ministre ha insistit que discrepen de la decisió del Suprem de negar l'amnistia als líders del procés pel delicte de malversació i ha defensat que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat hi han presentat recurs.
Todas las partes que están allí personadas, incluyendo la Abogacía del Estado, incluyendo la Fiscalía, han recurrido esa resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la sala de apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley.
Segons el ministre, els recursos que han presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat són tot el que poden fer per ara. En plana internacional, una persona ha mort en l'incendi que crema des de diumenge a prop d'Atenes, la capital de Grècia. Els bombers han trobat el cos a Brilícia, un suburbi a uns 14 quilòmetres del centre de la ciutat, on en les últimes hores s'han cremat desenes de cases i d'empreses. Tot i que la situació ha millorat una mica, més de 700 bombers amb 200 vehicles i una trentena de mitjans aeris continuen treballant per apagar les flames, que ja han cremat unes 10.000 hectàrees i han obligat a desallotjar unes 50.000 persones i, com a mínim, 3 hospitals i diversos campaments infantils. Els veïns afectats relaten horroritzats el que estan vivint.
Els carrers estan plens de foc, Periquelos s'ha tornat a cremar i això és un desastre. Els helicòpters poden ruixar-ho amb aigua, però no hi ha forces terrestres dels bombers per evitar que el foc es revifi.
És una gran decepció perquè no hi ha prou seguretat. Són les nostres cases les que es cremen. Els pobres que hi vivim, com ens sentim? És una sensació estranya.
França, Itàlia i la República Txeca hi han enviat avions, helicòpters i equips de bombers que atenen la petició d'ajuda que Grècia ha llançat a la Unió Europea. Les flames van començar diumenge a Barnabas, uns 35 quilòmetres al nord-est d'Atenes, per causes que encara no s'han pogut determinar. L'incendi s'ha declarat en un moment de màxima alerta a Grècia per les altes temperatures, amb els termòmetres que se situen al voltant dels 40 graus. Les temperatures extremes també afecten altres punts d'Europa, com Itàlia, on el Mont Blanc, el cim més alt del continent, amb 4.805 metres d'alçària, que ha estat per sobre dels 0 graus durant 33 hores seguides, el període més llarg mai registrat. I l'ONU alerta d'una escalada de crims de guerra i contra la humanitat a Birmània. En el seu informe anual, que cobreix el període de juliol de l'any passat fins aquest juliol, el mecanisme d'investigació independent de l'ONU subratlla que aquestes atrocitats comeses per l'exèrcit s'han intensificat a un ritme alarmant a tot el país. Segons l'informe, els soldats birmans cometen tortures sistemàtiques, violacions en grup i violència contra els nens. A més, documenta atacs aeris a escoles, edificis religiosos i hospitals sense objectiu militar aparent o fins i tot mutilacions físiques de persones detingudes durant els combats, incloses decapitacions. Segons responsables de Nacions Unides, l'objectiu d'aquests crims és castigar i terroritzar la població civil. Faltant 21 minuts per les dues, la justícia de Bangladesh investiga l'exprimera ministra Sheikh Hasina i 6 alts responsables més del govern per l'assassinat d'un home durant les manifestacions de les últimes setmanes. És la primera querella contra l'actuació de les autoritats i la repressió policial que va causar 450 morts. Hasina, que ha estat 15 anys al poder, va dimitir el 5 d'agost i va fugir a l'Índia arran de la revolta estudiantil. La protesta va començar com una denúncia dels favoritismes del règim a l'hora d'accedir a la funció, però va derivar en una revolta arran de la violència policial. El nou primer ministre interí de Bangladesh, Muhammad Yunus, de 84 anys, Premi Nobel de la Pau, va tornar al país procedent d'Europa a petició dels estudiants.
Catalunya Informació.
A Catalunya baixen els casos de Covid detectats la setmana passada. S'han confirmat 3.300 positius nous, un 26% menys que la setmana anterior. Pugen, en canvi, les hospitalitzacions a causa del coronavirus. Hi ha 350 malalts de Covid ingressats a Catalunya, una xifra, però, inferior a la que hi havia el juliol. A les UCIs hi ha una desena de pacients per Covid. Els centres d'atenció primària han notat un descens de visites amb infeccions respiratòries agudes, amb una mitjana de 3.000 casos diaris. Mentrestant, un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, amb participació del Centre Nacional d'Epidemiologia i del Ministeri de Sanitat, conclou que les vacunes contra la Covid-19 han salvat la vida a 1.600.000 persones a Europa i que continuen sent una eina molt eficaç per reduir tant les hospitalitzacions com les morts per la infecció en persones de risc. I una dona de 87 anys ha mort a Coria del Río, a Sevilla, afectada pel virus del Nil Occidental, i se n'han detectat 9 casos més a la província. La Conselleria de Salut d'Andalusia ha confirmat els nous casos, un dels quals a Sevilla, i també la mort de la dona, que tenia malalties prèvies. La situació de la província de Sevilla ha portat a establir diverses mesures de control i vigilància del virus, sobretot en els municipis on se n'han detectat casos. Amb 23 infeccions notificades aquest estiu, Espanya és un dels països de més incidència del virus a Europa. La infecció es transmet a través de mosquits i normalment en humans és asimptomàtica. Tot i això, en alguns casos pot provocar l'anomenada febre del Nil Occidental, que pot derivar en una malaltia neuroinvasiva que pot ser molt greu i fins i tot mortal, sobretot en gent gran i immunodeprimits. Els Mossos han detingut a Barcelona un repartidor que aprofitava la seva feina per cometre robatoris amb violència a l'interior de blocs de pisos. L'home, de 29 anys, que acumulava una desena d'antecedents policials, amenaçava joves amb una arma blanca i els robava el telèfon mòbil. Els demanava també entrar al portal amb l'excusa de deixar publicitat a les bústies o aprofitava el moment en què algú obria la porta. Una vegada a l'interior, amenaçava les víctimes i fins i tot, en un dels robatoris, va arribar a ferir una persona al coll. A més, l'autor seleccionava sempre el mateix perfil, nois menors d'edat. De fet, 7 de les 9 víctimes ho eren. El districte de Ciutat Vella a Barcelona prorroga 4 anys la prohibició de rutes de consum d'alcohol organitzades per establiments de la zona. També estudia augmentar les sancions i manté la limitació de grups turístics. Fins ara aquests decrets es renovaven cada any, però ara el consistori blinda les prohibicions directament durant 4 anys, fins al 2028. Barcelona, Martí Cuní i Sara Canyete.
Des del consistori també han actualitzat xifres en el cas de les rutes alcohòliques organitzades per establiments. Durant els 6 primers mesos d'aquest any, la Guàrdia Urbana ha posat 129 multes i l'any passat en van ser en total 586. Els imports volten als 900 euros i també es monitoritza les xarxes socials per evitar que es publicitin aquestes activitats. Albert Batlle, tinent d'alcaldia i regidor del districte de Ciutat Vella, diu que Barcelona té una guerra oberta contra aquestes activitats i que no pensa comencen a afluixar.
Rutes alcohòliques, aquesta és una guerra que l'Ajuntament té establert contra aquest tipus d'activitats, les anirem incrementant, per tant, doncs, intentarem també en reforçar el règim sancionador i, per descomptat, també monitoritzar les xarxes per detectar els anuncis que es puguin fer per potenciar aquest tipus d'activitats.
També es prorroga el decret que limita els grups turístics de més de 20 persones i també que no poden coincidir més de 12 en espais de la ciutat que ja tenen aforaments limitats, com poden ser el Fossar de les Moreres o la plaça del Pi.
I encara a Barcelona, negociacions a correcuita per aconseguir que finalment hi pugui haver correfocs i activitats amb pirotècnia a les festes de Gràcia, que comencen dijous. Els grups polítics amb representació al ple del districte no les han autoritzat a causa de les discrepàncies entre la coordinadora de colles de Cultura de Gràcia i la Colla Vella. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona.
Esperem, abans que comencin les festes, que els pares es puguin posar d'acord. Si no hi ha acord, doncs el districte ja ha comunicat doncs, que no s'autoritzaria aquesta activitat. Per tant, aquí és un conflicte intern que es produeix en el si de la festa major i el que hem d'expressar des del districte de Gràcia de que pugui haver-hi un punt de concòrdia que eviti que s'hagin de suspendre aquestes activitats.
El detonant del conflicte és la sanció que la coordinadora de colles de Cultura de Gràcia va imposar a la Colla Vella del districte per haver cremat pirotècnia en l'actuació del primer dia de la festa de l'any passat. La coordinadora assegura que els van donar indicacions perquè no ho fessin i la colla afirma que van respectar el protocol tradicional. Això va provocar que la colla decidís deixar de pertànyer a la coordinadora. Tres quarts de dues del migdia, obrim l'àrea de servei i sapiguem el temps amb Néstor Gómez.
Tarda insegura, tarda de precipitacions, de ruixats, de tempestes, amb possible calamarsa o pedra al Pirineu, Prepirineu, ponent interior de les Terres de l'Ebre. Precipitacions que vindran de la mà d'aquestes tempestes que neixen cap al sector de Terol i que van remuntant cap a ponent i posteriorment cap al Pirineu. Només la zona entre el Camp de Tarragona i el Baix Empordà, tot el que seria la costa central i bona part de la costa Brava, quedarà lliure d'aquestes precipitacions. Amb les precipitacions del matí, que ja han arribat a la vintena de litres en alguns punts de Ponent, sobretot a Montsec d'Ares, 19 litres, també destaquem Viu de Llevata en 17 litres o els 13 del Pont de Suert, amb aquestes precipitacions el que s'ha notat de manera sensible és una davallada important de les temperatures, entre 8 i 10 graus més baixes que ahir a la mateixa hora. Avui les màximes no passaran dels 34-35 graus a tot estirar les terres de Ponent. Recordem que ahir vam arribar a la xifra dels 40 graus a la Conca de Tremp. A l'interior del país o a la costa, les temperatures màximes rondaran la xifra entre 30, 33, 34 graus i, sobretot, a la façana costanera, amb molta xafogor, serà la zona més tranquil·la del país. Això sí, atenció, perquè si avui parlem d'inestabilitat, demà encara en tindré més. Dimecres serà possiblement el dia més insegur de la setmana, amb pluges que podran ser intenses matí i tard a la Catalunya central, al prelitoral, al litoral, el litoral comprès entre el delta de l'Ebre i també la selva, és a dir, a la costa central i Camp de Tarragona. I atenció, perquè lògicament també amb aquestes precipitacions tornaran a baixar més encara les temperatures. Demà tindrem tramuntana durant tota la jornada.
Catalunya Informació.
On farà 6 actes en 15 dies.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Informació.
12 minuts per les dues. Detinguts dos lladres a Lloret de Mar per un robatori amb arma de foc. Els fets van passar diumenge passat de matinada. Girona, Pau Masó.
Els dos detinguts de 35 i 36 anys van entrar en un habitatge situat al carrer Antonio Machado. En veure's descoberts, els lladres van amenaçar amb una pistola els inquilins del pis. Seguidament van fugir corrent. La policia va fer una recerca ràpida per la zona i els va poder detenir. Ja han passat a disposició judicial per un delicte de robatori amb violència i intimidació.
I l'Ajuntament de Viella reclama a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que l'autoritzi a netejar de forma urgent els marges de la Garona. L'acumulació de vegetació i arbres suposen un greu perill, segons el consistori, si hi ha una crescuda del riu. Viella, Sofia Cabanes.
Des de les greus inundacions de l'any 2013, que van provocar nombroses destrosses, no s'ha fet cap intervenció al tram de la Garona que travessa el nucli de Viella. En estos més de 10 anys, la vegetació i els arbres han crescut de forma descontrolada i el consistori fa més de 3 anys que reclama a l'organisme de Conca poder netejar els marges. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Bueno, nosaltres, des de ja temps, enviarem les cartes a la Che, demanarem una subvenció a Araca, Araca mos ha dat la subvenció, amb aquesta subvenció hem emet un projecte de limpieza de 3 quilòmetres de riu que l'hem enviat a la Che.
El consistori ja ho té tot a punt, però la Che ha aturat els treballs perquè assegura que falten permisos.
La Che mos ha tornat, era rempunsa, diguem-nos que faltava un permís d'Araca i que faltava un permís perquè hi havia una zona que afectava a Plan Natura 2000. Estem rectificant aquest projecte i demorarem que mos puguem dar autorització per poder limpiar el riu. No haguem sos, haguem el projecte, i ara resulta que no haguem permís per poder.
El ple de l'Ajuntament de Viella ha aprovat per unanimitat una moció en què demana a les administracions competents poder desencallar la situació.
El Geoparc Orígens encarrega un estudi per conèixer bé el funcionament dels estanys de pastures a la Conca d'Allà, unes formacions úniques a Europa i que la falta de pluges està posant en greu perill. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Els estanys de Basturs són un patrimoni singular del Geoparc Mundial UNESCO Orígens pel fet de ser formacions geològiques úniques a Europa i també per la seva rellevància ecològica. L'aigua subterrània carregada de carbonat calci que els alimenta ha generat una estructura de barreres circulars similars a un volcà. Fins i tot la NASA n'ha destacat la importància, ja que serveixen per estudiar formacions similars al planeta Mart. Ara, però, estan en perill a causa de l'activitat humana, però sobretot per la sequera. Per això, el Geoparc Orígens ens ha encarregat un estudi per conèixer bé el seu funcionament. Xavi Mir n'és el coordinador científic.
Necessitem més dades per entendre el millor, per entendre sobretot què passa quan hi ha un període de sequera com el que hem tingut els últims 3 anys. Per què ha caigut el seu nivell de repent, de forma molt dramàtica, fins gairebé a secar-se i, per tant, acaba preocupant de que l'aqüífer pugui acabar patint un punt de no retorn.
L'hidròleg Josep Maria Massic explica que primer es farà un estudi per saber les dades pluviomètriques i determinar el valor de recàrrega que té l'aqüífer. Això permetrà concloure veure com funciona l'estany i com circulen les aigües i, en cas de ser necessari, dictaminar mesures correctores.
Es donaran una sèrie de valors i paràmetres en quant a quina seria l'explotació adient. I també es podran donar al mateix temps una sèrie de propostes i de consells de construcció adient dels futurs pous que es tinguin que fer al llarg de tota la Conca d'Ella.
El passat mes de gener, la sequera va provocar que l'estany petit de Basturs s'assequés del tot a causa de les diferents extraccions d'aigua de la zona. D'altra banda, al febrer, uns 500 peixos en perill d'extinció van haver de ser rescatats d'aquest espai natural per la falta d'aigua.
I una notícia d'última hora que acabem de saber. Ha mort un excursionista al Pedraforca. És un home de 58 anys que havia sortit sol d'excursió per fer el cim. Els bombers han activat l'operatiu de recerca després que una persona de l'entorn de l'excursionista ha alertat al 112. L'home havia sortit de matinada i havia deixat el cotxe aparcat a l'aparcament que hi ha prop del refugi de la via Stassen. S'ha activat 5 dotacions, entre les quals els equips del grup d'actuacions especials de muntanya. Després d'un parell d'hores de recerca, escalant per sota de la via i caminant per la cara nord del Pedraforca, han localitzat el cos a la part baixa de la muntanya.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
El personatge de Hellboy, el dimoni vermell creat per Mike Mignola, celebra 30 anys i precisament fa pocs dies Norma Editorial, que publica les seves històries en castellà, ha tret el volum número 30 de les seves aventures, Enamorado. A més, la setmana vinent publicarà el número 31. De fet, la història de Hellboy ja està acabada, però ara s'expliquen aventures que van quedar pendents, com és el cas d'Enamorado. Sentim l'editor de la línia de còmic americà i llibres il·lustrats de Norma, Arnau París, en declaracions a la CN.
Doncs aquest volum 30 explica una història, un personatge que coneix el Hellboy, una arqueòloga, on bueno, surt una mica l'amor. Però és una història, diguem, del passat, de la història de Hellboy.
Hellboy és un dimoni invocat durant la Segona Guerra Mundial pel mag rus Rasputin, que treballa pels nazis. Les seves aventures van arribar a les llibreries americanes el 1994. Aquí es van publicar un any més tard en castellà. També se n'han fet diverses pel·lícules, la primera fa 20 anys, dirigida per Guillermo del Toro.
Catalunya Informació.
Netflix dona llum verda a una nova sèrie d'animació sobre els caçafantasmes. Segons avança la revista nord-americana Variety, la plataforma ha aprovat finalment un projecte del qual es parla des de fa 2 anys. Es farà amb la tècnica d'animació 3D i quedarà lligada a les dues pel·lícules estrenades els últims anys, Cazafantasmes Massa Allà i Imperio Helado. Precisament els productors executius seran els directors d'aquests 2 films, Jason Reitman i el fill d'Ivan Reitman, director dels 2 primers films originals dels anys 80, i Hill Kenan. Aquesta serà la tercera sèrie d'animació de la franquícia després de Los Auténticos Cazafantasmes, que es va emetre a finals dels 80 i principis dels 90 del segle passat, i Regreso de los Cazafantasmes, també dels anys 90.
Els esports.
Cinc minuts per les 2. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Sergi Roberto s'ha acomiadat del Barça. El fins ara capità del primer equip del Barça ha dit adéu entre llàgrimes al club de la seva vida en un acte a l'Auditori 1899. Un acte que ha començat amb una breu presentació i vídeo i després ha tingut de protagonista el jugador. Un discurs emotiu de Sergi Roberto a l'hora de recordar tota la seva carrera de blaugrana.
A l'afició m'hagués agradat acomiadar-me de vosaltres al camp, però que sapigueu que estaré eternament agraït per tot el vostre suport i per la vostra exigència que m'ha fet ser el jugador que sóc a dia d'avui. Us portaré sempre al cor. Als meus companys, us desitjo tot el millor. Teniu un futur brillant per davant. I des d'avui, aquí teniu un seguidor més, que us estarà animant a cada partit i celebrant cada victòria i cada títol com un culer més.
L'acte de comiat de Sergi Roberto ha comptat amb la directiva, encapçalada pel president Joan Laporta, també tota la plantilla actual, a més d'excompanys com Puyol, Piqué o Xavi, i, evidentment, la seva família. L'acte ha tingut parlaments del jugador i del president, però sense preguntes dels mitjans. Això el dia després de la derrota contundent del Barça al trofeu Joan Gamper per 0-3 contra el Mònaco. Un Gamper que, com és tradició, va servir de presentació de la nova plantilla, amb Marc-André Ter Stegen com a nou capità, i els 2 nous fitxatges, Pau Víctor i Dani Olmo. Olmo, per cert, caldrà esperar per veure el debutar perquè ahir no va jugar i veurem si pot fer-ho a la Lliga, ja que de moment no hi està inscrit. Mentrestant, a Girona aquest matí s'ha presentat a Oriol Romeu, un acte que ha seguit en directe a l'Eduard Solà. Hola, Solà, bona tarda.
Bona tarda. Oriol Romeu ha reconegut que la temporada passada no li va anar com esperava al Barça, però que això li servirà també per millorar.
Bona, la temporada passada meu és per mi dolenta. No estic content del meu rendiment ni inclús de com vaig gestionar segons quines situacions, però sempre intento extraure coses i vull millorar el nivell de la passada i de l'anterior, i hi ha coses que m'han servit molt i m'han ajudat a, una, poder, per exemple, prendre esta decisió, i dos, a poder, inclús si esta temporada hi ha moments delicats, doncs poder afrontar-los des d'un prisma que ja he pogut viure, no? Llavors, poder tornar aquí me facilita poder estar al nivell que jo vull estar, i bàsicament és seguir utilitzant les experiències que anem vivint per la següent que vingui, doncs, tenir una millor versió.
Oriol Romeu diu que no se'n penedeix d'haver deixat el Girona la temporada passada, que va prendre la decisió d'anar a un Barça perquè era un repte, que no li va sortir com ell volia, i que ara pren la decisió de tornar al Girona també plenament conscient del que és el que vol.
Gràcies, Solà. Un Romeu que també ha admès que la pretemporada no ha estat bona, però signa perdre tots els partits de preparació per una victòria aquest dijous a l'estrena de Lliga al camp del Betis.
L'actualitat esportiva a fons.
En l'àmbit poliesportiu s'ha acabat la primera de les 2 etapes del Tour de França femení del dia d'avui, un Tour sense catalanes. Igual que ahir, la victòria d'etapa ha estat per la neerlandesa Charlotte Kuhl, que amplia l'avantatge amb la resta de classificades fins als 14 segons, tant amb la segona com amb la tercera. Ara les ciclistes descansen i quan passin 10 minuts de les 3 de la tarda començaran a sortir una per una en una contrarrellotge de 6 quilòmetres per als carrers de Rotterdam. Els Jocs, per cert, s'han acabat, però per tant ja està en marxa la 34a Olimpíada, que ens ha de dur als Jocs de Los Angeles 2028. La bandera olímpica ha arribat aquesta matinada a la ciutat dels Estats Units sense la presència de Thomas Bach, que acaba el seu mandat el 2025. N'ha parlat, per cert, de tot el que poden aprendre de París, l'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass.
Hem d'aprendre moltes coses d'ells. Sentim pressió per assegurar-nos que la nostra ciutat i la nostra regió estiguin preparades. Hem d'aprendre d'ells, i una de les que m'emocionen més és la manera com van convertir els Jocs Olímpics de París en els Jocs Olímpics per tothom.
També relacionat amb els Jocs, el TAS ha denegat per normativa la contrarreclamació dels Estats Units sobre la medalla otorgada a la romanesa Anna Barbosu i treta a Jordan Childs a l'exercici de terra de gimnàstica artística. En bàsquet, el Girona ha donat la plantilla per tancada de cara al curs 24-25, una plantilla que així ha valorat el seu director esportiu, Fernando Sanemeterio.
Nos ha ido saliendo las cosas más o menos como hemos ido queriendo, según lo planeado, y ahora, pues, para mí, una de las partes más importantes que es que todo salga bien, que todos los jugadores congenien entre ellos. Tú puedes fichar nombres, pero luego esto es un equipo y todo tiene que congeniar bien, ¿no?
Un Girona que farà pretemporada a la Xina, on tindrà dos partits, un contra el Barça. Mentrestant, en handbol, el Barça precisament ha començat avui la pretemporada i de les expectatives que en té el club n'ha parlat el tècnic Carlos Ortega.
Cada temporada es más complicada, ¿no? Este año quizás más complicada porque muchos jugadores van a venir prácticamente sin descanso. La temporada pasada ya fue muy larga. El grupo de Champions este año todavía, si cabe, es más duro que otras temporadas.
I aquesta matinada, títol per Marcel Granollers juntament amb Horacio Ceballos, ha estat el torneig de Montreal.